La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 29 de juny, dia entre setmanes són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català que felicita tots els peres, esperant però que s'acabin avui tots els petardets, petards i petardots, Abascal inclòs. I ho fem com sempre amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina, Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui el famós síndrome del canvi ràpid de zona horària, més conegut com a jet lag, serà el gran protagonista d'aquesta secció. Quants de vosaltres heu patit aquest desequilibri per viatjar llargues distàncies a través de diferents regions horàries? Què heu fet per alleujar-ne els símptomes? Creieu que el cafè és una bona solució? Doncs si voleu saber totes les respostes, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravana. Ara ve de la caravana.
Nina, Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem què opina la gent de les rates i parlarem amb ells de l'operació extermini que s'està realitzant a Nova Zelanda. Sabrem tot el que està passant de la mà del nostre expert del dia, el doctor en biologia, Ignasi Torre.
No sabia que també avui dedicàvem una secció a Abascal. Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
A partir de 3:45 volem entendre ben bé què és el que va passar aquest dilluns i dimarts a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona.
Tot va començar a prop de les 5 de la tarda de dilluns, quan l'estació va quedar paralitzada uns minuts després que una trucada al 112 alertés de la presència d'una bomba a les andanes de Renfe. El que semblava haver quedat en una anècdota es va repetir només 24 hores després. Tot i que els dos avisos van resultar ser una falsa alarma, aquests fets avui ens fan preguntar-nos davant d'una situació així com hem d'actuar, quin és el protocol a seguir. En parlarem de tot plegat amb Antoni Pérez, inspector dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
Hora també de preguntar-nos qui seurà avui al nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Avui a les 4 la caravana fa parada per parlar de la síndrome de Tourette després que el passat dissabte el cantant escocès Lewis Capaldi patís una crisi d'aquest trastorn sobre un escenari davant de milers de persones. De què parlem quan parlem del síndrome de Tourette? En respondrà aquesta i altres preguntes el president de l'associació Tourette Catalunya, pedagog i especialista en gestió educativa de nois i noies amb la síndrome de Tourette, Ramon Pujades, i també amb la directora de la unitat de Tourette de l'Institut de Neurociències del Centre Mèdic Tecnon, la doctora Àngels Vallès.
I com cada dijous també en aquest programa, volem ser més que educats, Nina.
Avui volem parlar de com els nens i les nenes viuen i enfronten els finals d'etapes ara que ja han acabat un nou curs escolar. S'ensenya als més petits a saber a dir adéu? Com els podem acompanyar i ajudar en aquest moment de la seva vida? En parlarem de tot plegat amb la psicòloga infantil i juvenil i membre del grup de treball en intel·ligència emocional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Sara Tarrés.
I un dia més acabarem programa parlant de cuina amb Ada Parellada, ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i acabarem amb Aixa Miró parlant de sostenibilitat i música.
La xef i propietària del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, ens parlarà dels noms més estranys que s'han posat mai a un restaurant. Rafa Laguna ens parlarà també de videojocs com cada setmana i acabarem programa amb Aixa Miró i un nou projecte sostenible en forma de botiga online que rep el nom EcoChic.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a una col·laboradora del programa que ve els dijous i es diu Aixa Miró.
Ui.
Sí, aquesta tarda també ve i intenta, no, que cada setmana que siguem una mica més sostenibles tots plegats. Jo, sobretot, crec, perquè després de dir que les canyetes de paper no m'agraden, tinc un problema. Primer de tot, us he de dir que no pare de penjar contingut al seu perfil d'Instagram. De fet, té més de 1.500 publicacions i ja que dic això, al principi m'he pensat que era més un Instagram de la seva filla que seu, perquè només veig la seva filla en aquestes fotografies.
Amor de madre.
Sí, sí. Després us he de dir que Aixa Miró fa allò que a mi no m'agrada, que és publicar frases al seu Instagram de Mr. Wonderful. Publicacions com, per exemple, a la sorra d'una platja posar 2022-2023 per tancar l'any, o, per exemple, una frase d'Eusebio Leal que posava: "Yo no aspiro a nada, no aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad. Yo no aspiro a nada, yo solo aspiro a haber sido útil." Que sí.
Jo, per no aspirar, no aspiro ni l'habitació. Fixa't el que et dic, saps?
O sigui, a veure, és una frase maca, és una frase maca, però per posar-me una fotografia, doncs no sé, és una mica fatalista, tot plegat. Tot i això, em dona la sensació que l'Instagram deixa Miró, tots són flors i violes, i de vegades també està bé trobar-se'n, no?
I tant.
D'altra banda, però hi ha un vídeo del 7 de maig d'aquest any, Dia de la Mare, que és molt tendre, on surten ella, la seva filla i la seva mare, i la primera foto d'ella amb la seva filla, us dic que és maquíssima, de sessió de fotos.
Que bé.
Sí, i mira, per ser abans, com he dit, un Instagram de flors i violes, que sempre va bé, una mica de felicitat, doncs està aprovada, això, Miró.
Vinga, va, explica'ns el teu toc.
Doncs avui us vinc a parlar dels mocadors de paper que es colen a la rentadora.
Bé,
no es colen. Els hi poso jo sense adonar-me'n.
Sí, clar, te'ls deixes.
I què fa això? Què fa això? Doncs bàsicament que es quedi el pantaló encartronat i a dins la butxaca, en el millor dels casos, i dic en el millor dels casos perquè
com
hi ha pitjors...
Com surti, ja l'hem liat.
T'hi trobes un roc.
Sí,
perquè,
sí.
Clar, en el pitjor és que hagis de tornar a posar la rentadora perquè el paper s'ha trencat i és esparcit per
Correcte.
Tota la rentadora, per tota la teva roba.
Tu saps que només hi ha una cosa que superi això.
El què?
Les antigues targetes de metro. Les de cartró.
Ostres!
Quan se't quedaven a la rentadora
a
una targeta de metro...
A mi, per sort, mai m'ha passat. I ara, amb la T-Mobilitat, t'he de dir que no em passarà.
No passarà. Va, ho dies la gent que...
Doncs que xiule pel carrer. Però no aquells que no saben xiular com aquí servidor, sinó aquelles persones que xiulen i s'entere tot el barri.
Tu no saps xiular?
A veure, sí, sé xiular, però allò que es posen els dits a la boca...
Espera, aviam com xiules.
Ah, val.
Sí.
I mira que... Ui, tu vols dir el xiulet aquell que es fa amb
exacte.
Els dits, eh?
Sí, el que és... Sí,
xiulet d'entrenador, sí, entrenadora...
Sí. De pro, què en diríem?
Et fa mal l'orella i tot.
O sigui, clar, perquè jo penso, a veure, gent que xiuleu pel carrer d'aquesta manera, per què ho feu si esteu cridant l'atenció d'una de les centenars de persones que estan al carrer? Només el que aconseguiu és que tothom es giri al mateix moment i pugui haver-hi un cert problema, perquè algú potser està travessant el pas de vianants i es frena i llavors, accident.
Hi havia un humorista, hi ha un humorista, no sé si coneixereu, un dels grans de casa nostra, que es diu Pavlovski, que diu que el seu gos li va posar cornudo precisament per això, per anar poder cridant pel carrer cornudo i que es girava tothom.
Ai, que bo.
Això sempre ho deia.
Bé,
què et fa feliç, Andreu?
No és gaire graciós, això, eh? Però bé, el que em fa... Mira, el que em fa feliç va ser ahir quan vaig anar a un d'aquests punts TMB a demanar una cosa sobre la T-Mobilitat, que, per cert, avui se m'acaba i això no em fa tan feliç, però el cas és que la noia que em va atendre va ser molt maca.
Molt maca.
I no em va posar pals a les rodes. I això, vulguis o no, després de la jornada laboral, que vagis allà a esperar 15 minuts a fora sense aire condicionat, doncs s'agraeix i molt.
Digues que sí. Propòsit vell.
Doncs he d'estar més pendent a partir de la parada de metro Diagonal per no tornar-me a passar la parada de Sants Estació. I així ho he fet. No m'he tornat a passar la parada. Així que, perfecte.
De moment,
clar.
Propòsit nou.
A veure, doncs, com cada mes he de tornar a la farmàcia a buscar les meves amigues les pastilles antihistamíniques. A més, també, com ja us he dit, he de mirar... M'he de comprar la T-Mobilitat, és a dir, l'he de recarregar. Llavors, he de mirar si comprar-me la T-Jove o quin altre títol em va bé comprar-me, perquè, clar, nosaltres acabem el 21 de juliol.
Sí.
Llavors, si em compro una T-Jove, tot l'agost, que no seré aquí, a Barcelona...
Jo la té més.
Se'n va a Norris. Però no sé,
Són
perquè
20 euros,
setembre...
Eh?
Ja, però setembre... També l'utilitzaré, la T-Jove, i val 40.
Això és veritat.
Llavors, no sé, he de fer una mica d'estudi de mercat per no perdre diners, que ve l'estiu, i s'ha d'estalviar si volem disfrutar.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs...
De la caravana. Com m'agrada això.
T'agrada, com ho dic,
molt,
eh?
Molt.
Amb molta emoció.
Sí.
Mira, abans de començar, deixa'm fer això que solem fer els que treballem a la ràdio, un privilegi petit, que és felicitar en directe una persona, el tio de Cal Carreter.
Ep.
I aquest no m'ho sonarà, perquè ja vam felicitar la tia de Cal Carreter.
Ah,
fa
clar.
Fa un temps.
Sí que em sona.
Doncs avui és el seu torn. Fa
doncs
90
mira.
Anys. Oh. 90 anys s'han de
I
dir
tant,
en veu alta per la ràdio.
Home,
per tant, moltes felicitats des de l'equip de la caravana.
Fem un bravo.
Bravo. Ara sí, eh? Moltes gràcies. Va, comencem forts, eh, avui, perquè ho fem parlant de cervesa.
Esto del beber es como el rascar. Todo es empezar. Siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar.
Què? Us agrada o no a vosaltres la cervesa? Crec que ja us ho he preguntat més d'una vegada, però...
I ja saps la resposta, em sembla.
Sí. Sí, sí. Per tant, sou més de vi o més de cervesa? Aquesta és la pregunta, eh?
No, si posem vi per davant, jo soc més de vi.
Sí. No, jo de cervesa. Carai. Jo de cervesa per davant del vi.
Jo tinc sentiments trobats, he de dir, eh? Troba't
depèn de... i contesta.
Clar, depèn del vi, depèn de la cervesa.
Clar, a banda, però també depèn de la situació.
Clar, sí, això també és veritat.
Amb uns formatgets, doncs a mi m'agrada
també,
el
vi. Sí. Ara, ara, ara.
Val, i ara la gran pregunta.
Oix, ara.
Que forma part de la caravana, aquest senyor, eh?
Sí, aquest senyor era cosí germà del que també va dir nadie me puede decir a mí las copas de vino que puedo tomar o puedo dejar de tomar antes de conducir.
Clar.
Sí.
Escolta'm, ara ve la
infama
gran pregunta,
història,
eh? Sí. Escolteu-me bé.
Què?
No us ha passat mai que heu anat a fer cerveses amb els amics, amb els companys de feina, i de tants que éreu, o de tantes cerveses que havíeu begut, us heu oblidat de pagar-ne alguna?
Sí.
Sí. Sí, moltes
vegades. Sí, ha passat això. Això és un tema de generació,
veig. Jo, de fet...
Què vol dir, sí? Que no les compteu?
No.
No.
O porteu tantes que
passa?
Ja no...
No, eh? Saps què passa? Que moltes vegades s'emporten l'ampolla, diguéssim, sí. Se l'emporten al cambrer, i llavors ja perds una mica el compte. Jo, amb uns amics meus, el que fem normalment és apuntar-nos-ho en algun lloc, quantes cerveses porta cadascú.
Et cal veure el botellí per saber quantes t'has pres?
Sí,
sí,
de vegades estàs sí.
Estàs davant d'una persona
o sigui,
que...
Quan em portes més de 3, t'he de dir que el límit, el màxim, diguéssim, són 3. A partir de les 3 ja t'ho comences a oblidar.
Però això passa perquè, si, per exemple, anéssim tot Radio Estela a fer una cervesa, i durant 4 hores, doncs, segurament algú faria més d'una cervesa, i a l'hora de rendir comptes, doncs ens perdem.
Compten alguna de més, que això a mi m'ha passat.
Però en aquest cas parlarem de les que no paguem, d'acord? I davant d'això heu de saber que a hores d'ara existeix una cerveseria a Gant, Bèlgica, que ha ideat una solució, un remei, perquè mai més cap client marxi sense pagar una cervesa. Què us sembla?
Home, jo crec que la intenció per dir això
és bona, eh?
Sí, sí, sí.
En aquest cas, la cerveseria en qüestió rep el nom d'Ulgriet i és famosíssima perquè ofereix la col·lecció més gran, atenció, de cerveses belgues amb més de 500 tipus diferents.
Déu-n'hi-do.
Per tant, als amants de la cervesa els hi encantaria en aquest lloc, eh? Clar, fins aquí tot està clar, però entenc que ara els oients i vosaltres us preguntareu i com s'ho fa aquesta cerveseria perquè mai dels mais un client marxi sense pagar.
Clar, com s'ho fa?
Perquè, clar, jo us he preguntat si us havia passat mai que us heu descuidat per no parlar dels simpas, perquè hi ha molta gent que ho fa expressament,
sí,
eh?
Sí, hi ha gent que fa simpas, sí.
Bé, com ho fan? Doncs molt senzill, fan pagar una fiança.
Ah?
D'acord? Però atenció, aquí el pastís de la cirereta, perquè no estem parlant d'una fiança econòmica. Estem parlant d'una fiança a través d'objectes.
Com?
Escolta, està molt bé. Com si fos un guarda-roba.
Sí, però...
No? Un guarda-ropia.
Correcte. Mira, us explico. La cerveseria en qüestió funciona així. Qualsevol client que hi va pot gaudir d'una bona gerra de cervesa fresca, però a canvi, sisplau, atenció, ha d'entregar una sabata.
Una sabata?
Una sabata.
Una sabata.
Home, mira, jo te l'he dit, si és el mòbil, no, però la sabata em trobo molt intel·ligent.
Una sabata.
Clar, no marxaràs sense una sabata.
No, exacte. Aquesta, des del meu punt de vista, és una fiança molt curiosa i també divertida. I us he de dir, més que justificada, si tenim en compte que la cervesa que serveix allà, en aquest local, no és una cervesa normal, sinó que serveix en una gerra gegant.
Ai.
Però quan us parlo de gegant, vol dir molt i molt gran. És a dir, que en tens suficient per tota la nit.
Com d'aquí,
a no ser que beguis moltíssim, però de normal en tens prou amb tota la nit. I, a més, aquesta gerra en qüestió no és la típica de vidre que coneixem tots, sinó que està personalitzada per cada client en qüestió.
Ah, sí?
Com
ostres.
Per tant, allò més que anar a veure una cervesa és com submergir-te en una experiència.
Sí,
exacte.
Sí.
No?
Sí, sí.
I, clar, què passa quan els humans ens trobem amb coses diferents i que ens agraden? Digueu vosaltres. Que ens ho volem quedar.
Clar, que fem allò...
Tu estàs acostumat a anar a un bar i que et serveixin una canya amb una copa de vidre,
amb la
marca aquella que coneixem tots.
Correcte.
Però quan ens tracten una miqueta bé, doncs, mira, no sé què ens passa, que a vegades ens volem quedar les coses.
Sí, sí, sí.
I no ho dic pas per experiència pròpia, eh? Ho diuen els propietaris d'aquesta cerveseria, que asseguren que molts clients de la cerveseria han robat la gerra en qüestió i, a més, com que és tan gran a l'acabar, se n'obliden de pagar la pròpia cervesa.
Mare.
És per tot això que us dic que la seva solució solució ha estat posar una sabata com a fiança. D'aquesta manera, els treballadors del local, tan punt arriba un client, el que fan, primer de tot, no és dir bona tarda, és demanar-li la sabata.
Com d'aquí?
Vale? Demanen la sabata i la pengen d'una cistella del sostre perquè aquest client no la pugui tornar a agafar. Per tant, els tios ho han pensat
Mira,
molt bé.
Sembla fabulós.
Exacte. Per tant, quina és la conclusió? Que si tu t'acabes la cervesa i marxes sense pagar el compte, doncs no recuperaràs la teva sabata.
Clar.
Ja està.
I aquí fa calor, però Gant...
Exacte, exacte. I aquesta és la notícia, però m'ha semblat molt original i ben pensada.
Sí.
Perquè, mira,
sí,
si no pagues, doncs et compres una altra sabata. Que sí, les coses estan difícils.
Et sortirà més car, al final.
També us dic, ser la de persones que deuen haver marxat allà amb una cervesa de més i sense sabata.
També pot ser.
Sí.
Vinga, va, més cosetes, Núria.
Va, sí, ara canviem radicalment de tema i ho fem per parlar del famós jet lag. You say good morning. Aquesta cançó l'he posat perquè es diu Jet Lag.
Ah?
Per si no ho sabíeu i no havíeu entès la relació de Simple Plan. Es diu així.
Sí.
Bé, abans de res, recordem que el jet lag, també conegut com a síndrome del canvi ràpid de zona horària, és un desequilibri produït entre el rellotge intern d'una persona i el nou horari que s'estableix al viatjar llargues distàncies a través de diferents regions horàries.
Uh-huh.
La part teòrica està feta. Dit això, vosaltres heu patit mai jet lag?
No.
No, tant com no he viatjat tan lluny. Com
clar, jo tampoc.
Jo per viatge no, diguem-ne.
Ah, i
per,
com
per
has
feina,
patit?
Sí.
Ah, vale, perquè també canvies l'horari de tant en tant.
Exacte.
Feia, quan faig els matinals i aquestes coses, hem canviat tot l'horari.
Doncs mira.
I es pateix una mena de jet lag.
Clar, t'anava a dir què tal l'experiència. Fatal. No ho sé.
I fins aquí.
I fins aquí. Sí. Jo, ja que cap de vosaltres ha patit jet lag per viatjar, us diré que jo sí, i es passa molt malament.
Sí, eh?
Per tant, com que les vacances estan a tocar i estic convençuda que algun que altre oient, o inclús vosaltres, viatjarà a l'altra punta del món aquest estiu, perquè les coses estan molt bé, com per gastar-se diners per viatjar, doncs avui us donaré els consells definitius per portar de la millor manera possible el jet lag. Us sembla?
Em sembla perfecte.
Sí. Que sempre van bé.
Ara.
El consell número 1. Controleu els vostres àpats. D'acord?
Així?
En aquest cas, segons un estudi per part d'investigadors de la Universitat de Harvard, que poc se'n parla, que últimament ens ho expliquen tots
sí,
de
sí.
Harvard, eh?
És que són
és una institució.
Jo soc la interlocutora de Harvard. Sí. Podrien donar una comissió.
I un dia farem un...
No, es trucarem.
Fem-ho ja. Dina Agustí, Harvard o Oxford?
Harvard.
Núria Ros, Harvard o Oxford?
Harvard.
Oxford.
Uau.
Patapam.
Sí.
Ja està. Res.
Què vol dir patapam?
No ho he entès pas.
No,
i la rivalitat històrica de Harvard és Oxford.
Val.
Ah, val,
bé,
val.
Escolta'm.
O Cambridge, que també hi entra per allà.
És que és molt maco,
Cambridge.
Oxford.
Sí.
Sí, mira.
Ja has estat, eh?
Sí.
Jo
doncs,
també.
Si vols viatjar a Oxford i tens pateixes jet lag, escolta'm, perquè jo crec
perfecte
que això et servirà molt,
ara,
eh?
Ara.
El que dèiem, primer de tot, controlar els àpats. En aquest cas, un estudi de Harvard avisa que s'ha de reprogramar el nostre estómac. És a dir, funciona d'aquesta manera.
I com ho fem, això? Com ho fem?
Per tant, d'aquesta manera, no menjar abans i després del vol en qüestió i fer àpats corresponents d'acord amb l'horari local quan s'arriba al destí, us ajudarà que els problemes de cansament i de son siguin més petits.
Val.
Perquè ens entenguem. Entenguem. Mm-hmm. Si en Joan Trias agafa un vol de Madrid a Los Angeles, que té unes...
Demà.
Ho tenies programat
sí,
així?
Sí, sí,
perfecte.
Sí.
Que té unes 14 hores de duració, aproximadament, mm-hmm, doncs hauries de deixar de menjar des del moment en el que arribes a l'aeroport. Per tant, estem parlant d'una o dues horetes abans del vol, mm-hmm, en el cas que no hi hagi retras, i també durant el trajecte. Deixes de menjar. D'aquesta manera, quan tu arribis, només aterrar, ja podràs menjar i ho faràs en l'horari local de Los Angeles.
Val.
Per tant...
Compro.
Queda clar, eh?
Sí.
Sí?
S'ha entès. És bon truc,
aquest. Sí.
És bon
perquè
truc.
Així ja t'adapta, el teu estómac s'adapta... Tenim un primer pas fet.
Clar.
Llavors, el pas número 2, el segon consell, és el nostre comodí.
No.
Beure molta
aigua.
Clar, perquè estar en un vol de moltes hores, doncs pot fer que te n'oblidis de beure aigua. És
no pot ser.
Sí,
perquè
així
t'adorms o perquè estàs distret,
o
en
perquè
fi
et donin una copa de xampany.
Ui, mira, ja ha sortit.
Sempre l'alcohol per davant, en fi.
Sí.
I això, no beure aigua, és un error, si tenim en compte que la deshidratació pot fer que els símptomes del desajustament horari siguin encara més greus.
Mm-hmm.
Per això, els experts recomanen beure molta aigua, especialment també perquè l'aire a les cabines dels avions és molt sec, i això pot accelerar la nostra deshidratació.
Fixa't.
Per tant, menjar, reprogramar el nostre estómac, que m'ha agradat molt el concepte, i beure molta aigua.
Val.
El consell número 3, utilitza la cafeïna al teu favor. Molta atenció, perquè el cafè pot ser un gran aliat per combatre els símptomes del jet lag. Això sí, el que diem sempre, s'ha de beure la quantitat adequada. En aquest cas, segons paraules dels experts, pots tirar de cafeïna per alleujar la sensació de cansament durant el dia i també quan arribis al país en qüestió. Això sí, sempre hi ha un però en totes les coses, eh? Has de fer-te l'últim cafè unes 6 horetes abans d'anar al llit, perquè si no tindràs dos problemes, jet lag i son.
Fixa't.
Sí. Ai, no, son precisament, no, al revés. No, jet lag i teletecho,
no
insomni.
Exacte, no sí.
Per tant, res de fer-se un cafè abans de sopar, per arribar despert al postre, que ja ens coneixem, eh?
I més els d'aquest equip, sí.
Exacte. Consell número 4, ara sí, per anar acabant, prova la melatonina.
Ep.
Famosíssima, eh? En aquest cas, segons un estudi, prendre aquesta hormona contribuirà que evitem patir jet lag. És així de senzill. I a l'altra cara de la moneda, també heu de saber que, segons un estudi fet a la Universitat de Califòrnia, si viatgeu a l'oest, per tant a Nova York, per exemple, us hauríeu de prendre uns 5 mil·ligrams a la nit. D'aquesta, de la melatonina. En canvi, si viatgeu a l'est, per posar un exemple, a Van Gogh, doncs el més ideal seria prendre el comprimit just abans d'anar a dormir.
Val.
Escolta'm, això no ho sabíem
prenem
pas.
Nota. No.
Prenem
idea.
Nota.
Ostres.
I ja per acabar, ara sí, però no menys important, aprofiteu-vos de la llum natural. Què us sembla?
La llum natural?
Llum natural. En aquest cas, segons els experts, quan s'arriba al destí, el millor és exposar-se al màxim a la llum natural i evitar estar en llocs tancats.
Clar.
De fet, tots són estudis, però segons un estudi de la revista The Journal, la llum natural ajuda a alliberar hormones que combateixen el jet lag, així que passar els primers dies rodejats de rajos de sol us ajudarà i molt a no dormir-vos per les cantonades, pels costats.
Veus que bé?
Sí.
Pels costats, eh?
Pels costats, no sabia. Cantonades és correcte.
Sí.
I ja està. Per tant, repassem, perquè és que
va,
ara potser un oient ens està escoltant i d'aquí 2 hores agafa un vol direcció a Los Angeles. Per tant, reprogramem l'estómac, bevem molta aigua, provem la melatonina, aprofitem la llum solar
i aprofitem la cafeïna.
Molt bé, Nina Guix.
Escolta'm, sobretot, aprofitem el viatge, que aquí som.
Sí, clar.
No, i crema solar, que això d'aprofitar la llum natural està
també,
però
també.
No ens cremem.
Exacte, crema solar sempre. Ja està, aquests serien només alguns dels consells que podeu seguir per no patir o alleujar el jet lag, i si algun dia voleu una part 2, perquè hi ha molts més consells, jo us la porto.
Bravo.
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 Anem a la musiqueta?
Va, sí, i avui la notícia musical ens la porta Julieta Venegas.
Bé, no, que encara ens queden 2 hores i mitja de programa, eh?
Com?
Diu, me despido de ti, me voy.
No, clar.
No, encara
va dir, Julieta no, Julieta, que l'hem catalanitzat una miqueta.
Julieta Venegas.
Julieta.
Sí.
I és que avui, 29 de juny, l'artista mexicana serà una de les encarregades d'obrir la 9a edició ja del Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú, Vida. Ja heu estat vosaltres al Festival Vida o no?
No.
I tindria moltes ganes.
Sí, jo també.
Sí, sí.
I més a Vilanova.
Exacte. Serà concretament quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre, quan Venegas pujarà a l'escenari per inaugurar aquest primer dia de festival, on també hi veurem artistes internacionals, atenció, de la talla de Whitney, Pandavier and Sonic Boom, així com també d'altres artistes de l'escena nacional, com la Casa Azul. Ens encanta la Casa Azul.
I tant.
En total, aquesta nova edició del Festival Vida comptarà amb un centenar de concerts i sessions de DJs, d'artistes d'arreu del món, que el que faran serà interpretar tots els gèneres musicals davant de milers i milers de persones. Aquesta, recordem, serà la 9a edició del festival, que si encara no sé si teniu temps de comprar alguna entrada, però s'allargarà fins l'1 de juliol, per tant, encara tenim algun dia. Per tant, avui la cara B es despedeix donant el tret de sortir del Festival Vida amb ella, amb Julieta Venegas i aquest mític Limón y Sal.
Abans, però, Núria, com es diu aquesta banda que es diu Panda? Com és?
Beer.
Panda Beer?
M'he equivocat, no?
No.
Panda Beer and Sonic Boom.
M'encanta.
Sí,
gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Que me das solo tenerte cerca, siento que
quiero, con limón y sal yo te quiero, tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants, però de seguida et pregunto per què i què ha sortit a preguntar un dia com avui. Abans, però, et vull informar d'una cosa que segur no saps i seguríssim et fa molta, molta, molta il·lusió saber.
Digue'm, digue'm.
Aquest dijous, 29 de juny, avui mateix, Vall de Núria celebra la Diada de Sant Pere per inaugurar la temporada de pastures. Tal com marca la tradició, avui s'ha celebrat al Santuari de la Mare de Déu de Núria la missa solemne, seguida de la processó cap al llac, la benedicció de pastures, el repartiment dels aliments als peregrins. Tota aquesta informació que trobareu al web de valldenúria.cat, doncs allà hi trobareu totes les activitats d'aquest dijous i pots viure la festivitat de Sant Pere a la Vall de Núria. Ara sí, Nina Agustí, ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona un cop més a preguntar exactament què.
Doncs mireu, avui la pregunta del dia parlarem de rates. Què, Joan? T'agraden les rates? Com ho veus? Aquest seria el teu...
Aquest seria el meu so de rates. No, no vaig veure l'Hormiguero.
Doncs mira, a mi no em molesten les rates, et diré. Sí, és cert que no són massa netes i que poden ser perilloses per la salut pública, però a mi em semblen uns animalons ben intel·ligents i que sense el sacrifici de moltes d'elles, et diré, ara et quedaràs fora de joc, gran part de les investigacions científiques no tindrien cap mena de fonament, Joan.
Fixa't.
I això ningú ho té en compte.
Veus.
Avui us preguntarem sobre aquests rosegadors perquè a Nova Zelanda han començat una operació extermini.
Sí, ai, pobreta.
Ho heu escoltat bé. Abans del 2050, el país neozelandès vol acabar amb la presència de totes les rates. No volen reduir el número, volen acabar amb les rates. És més, t'explico.
Totes?
Sí, sí, amb totes
difícil,
elles.
Difícil, això, eh?
Difícil, però t'explico el que estan fent ara mateix. A Miramar, un barri de Wellington, ja s'han posat en marxa varis grups de desenes de voluntaris, molts d'ells nens i nenes, que posen trampes amb mantega de cacauet, una ai, temptació per les ratetes, i verí anticoagulant.
Pensava que era el formatge.
Sí, però mira, també els agrada la mantega de cacauet. Això no ho sabíem. I a més, també et diré, usen alarmes dins del clavegaram i en altres llocs estratègics per detectar les rates i saber així en quina posició es troben i d'aquesta manera indicar als voluntaris on es troben aquests animalons per anar a por ellos.
Fixa't.
Sí. En breu descobrirem com han arribat a aquest punt, no? No ho direm bé, per tant, deixarem estar. Exacte. Ben aviat ho sabrem de la mà del nostre expert del dia. Abans, però, com sempre, la veu del poble. Gent del carrer, us fan fàstic, por o fòbia a les rates? I per què?
Me da mucho asco a mí. No sé, siento que es un animal sucio.
Asco, sí, asco, sí. Son ratas, son asquerosas, y cuando son bebés no tienen pelo y todo ese bello.
Por.
¿Et fan por?
Sí.
¿Per qué?
No sé, tengo fobia, amor, que no trobo una.
¿Y si te la trobas, qué?
Con una patada o algo.
Yo sí. Sí, vale. Me tengo malas cucarachas, pero...
¿La ¿sí? rata?
Sí. A ver, la rata la puedo soportar, la cucaracha no.
Vale, pero ¿qué es lo que te da asco?
Asco, qué asco, sí, sí.
¿Algo en concreto de la rata en sí o...?
La cola.
¿La cola es lo que te da asco?
No.
No, ¿eh? ¿eh?
No, bueno, o sea, yo puedo ver una rata y no, o sea, no salgo a correr, no me asusto, no me alarmo, no pasa nada.
O sea, yo pienso que no. No, o sea, en casa solía ver, así, por el techo y eso, pero fobia no, o sea, le puedo ver y lo puedo agarrar si quiero hacerlo.
Ah, o sea, a mí no me dan asco, es simplemente el hecho que las callejeras pueden que cojan enfermedades tal y sí que cause un poco de rechazo, pero en sí el animal, pobrecito.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Què opina la gent?
Hi ha molta fòbia. I fins i tot aquell noi que, que les agafa, que anaven pel sostre de casa seva i que les arriba a agafar.
Ara t'ho deia, micròfon tancat. Li preguntarem al nostre expert del dia, però vaja, jo crec que les rates deuen servir també per netejar una mica tot el que és la brossa o...
Sí,
la brossa
la
que es deu acumular sota la ciutat, saps el que vull dir?
Ara en parlarem i a més les diferenciarem també de les rates de bosc, d'acord?
Sí, que ells són els ratolinets, els de bosc.
Exacte, doncs ara cal saber què opinen d'aquesta operació extermini que comentàvem abans de Nova Zelanda.
A mi m'estan fent pareta, eh?
Clar, sí, sí. Creuen que està bé la gent del carrer o no els acaba d'agradar? Escoltem.
Millor.
Hombre, yo creo que es que forman parte de un ecosistema y que algo de la cadena alimenticia interviene, entonces, pues no sé, terminarlas todas, no lo sé.
Pueden haber dos alternativas, o sea, si son buenas para el ecosistema y las quieren eliminar, que no sé si son buenas para el ecosistema o no, no me lo he planteado, no me he puesto a investigar, me parece algo malo, pero si es algo que se les está saliendo de control, pues bueno, habría que llevar un control de este animal.
Muy bien, ¿eh?
¿Sí? ¿Lo ve bien?
Hombre, claro que sí. Porque, vamos a suponer, en algún lugar, donde sea, no sabemos si existen ratas. Y por la noche nosotros no estamos despiertos, no sabemos qué camina por ahí, cucaracha, rata, no lo sabemos.
¿Qué efecto puede tener? Habrá que ver, si es que investigaron y saben que no va a haber ningún problema, entonces bien. Si es que afectan algo, porque o sea, no sé qué comen las ratas, lo siento, si es que se alimentan de algo, pues eliminarlos, no sé si está bien.
Me parece mal, o sea, es un animal al fin y al cabo, igual que tampoco se quieren matar otros, pues las ratas tampoco.
Ara, jo estic molt amb aquesta noia, eh?
Veus? Sí, sí, si és que et fan paneta, m'has dit abans.
Sí, em fan por.
Sí,
perquè
però
em
sap
por,
greu.
Però em sap greu, sí.
Va, ja veieu que avui ens cal saber, i molt, què ens pot explicar l'expert del dia, perquè hi ha molta gent que no entén quin és el motiu pel qual les rates han de ser eliminades d'allà, de Nova Zelanda.
Uh-huh.
Però, i aquí? Exterminarien les rates de ciutats com, per exemple, Barcelona o Madrid? Escoltem què diu la gent.
No, para nada.
No, ¿eh?
Igual que también siguen las palomas.
Aquí es imposible.
¿Es imposible?
Digo yo.
¿Sí?
Imposible.
¿Por qué?
Por el mismo hecho, ¿sabes? Que si va a haber un exterminio, ellos comerán algo, tocarán algo, y todo eso, pues también puede estar, se puede en sus patitas llevar.
Estaría a ver, ¿no?
No, que no soy experta en la materia. Yo, como no traerla en mi casa, me parece bien.
Yo creo que cada animalito tiene su propósito. Así como, no sé, las ranas comen bichos. Bueno, yo creo que las ratas también tienen su función. Pero bueno, hay cierta gente como yo que le da asquito. Pero yo creo que no me molestaría ver o tener en mi casa. Es normal, siento que es normal como cualquier bicho.
Bueno, es cierto que en Barcelona hay algunas partes que sí que están bastante plagadas, como puede ser la Rambla, Raval y demás. Pero no lo considero un problema de primera necesidad. O sea, considero que hay otros problemas más importantes que este.
Fem molta gràcia, començava a estar d'acord amb la noia que deia que els hi té una mica de pànic, però...
Quan ha dit lo de casa
seva. Clar, que en tindria a casa, no, jo no. Jo fins a tenir-ne a casa, no arribo.
Vinga, va, ara cal que donem pas al...
El bonus track.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Que bona és aquesta cançó.
Oh, i tant, oh, i tant. El bonus track d'avui és d'aquells participants que diuen que no els hi tenen por ni fàstic a les rates i ens diuen per què creuen que hi ha aquesta idea generalitzada de les mateixes. Atenció, perquè ens surt un participant que ens fa un repàs de història de la humanitat. Escoltem.
Buena pregunta. No sé, o sea, creo que asocian al... O sea, como que es sucio, entonces como que le da asco, ¿vale? Sí. A lo mejor por eso.
Vale, ¿y por qué crees que la gente sí que els hi té aquesta por, aquesta...
Por el hecho de que... del supongo que el entorno en el que se mueven, que no es un entorno muy, muy limpio, ya sea alcantarillas, váteres, el tipo del entorno que puede llegar a frecuentar este tipo de animales también. Puede ser también por el pasado que tienen, en el hecho de las pestes que han causado, las enfermedades que pueden llegar a transmitir. Y no, nada más.
la història de la humanitat.
Passa per aquí, passa per aquí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Ignasi Torre, doctor en Biologia i coordinador del seguiment de petits mamífers comuns a Catalunya i, a més a més, investigador del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Molt bona tarda, doctor Torre.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, li vull preguntar pel cas de Nova Zelanda, on s'està produint aquesta operació extermini de rates. Quin problema hi ha a aquell territori amb aquest rosegador?
Bueno, a veure, a Nova Zelanda realment és un cas molt particular perquè, bueno, des de l'arribada de, diguéssim, dels colonitzadors, de l'home blanc, diguéssim, cap als 1700 o por ahí, bueno, pues les rates van ser introduïdes de forma artificial, és a dir, sense intenció, amb el propi transport dels vaixells, pues anaven associades a aquests vaixells, van colonitzar molt ràpidament el territori, perquè cal recordar que Nova Zelanda és un dels pocs territoris que no presenta mamífers, és a dir, els únics mamífers que hi ha són els mamífers voladors, els ratpenats. És a dir, no hi havia una comunitat de mamífers que pogués competir, o sigui, no hi havia ratolins, no hi havia altres tipus de rates, i aleshores han colonitzat d'una forma molt ràpida i en 200 anys doncs, s'han fet amos de tot el territori. El problema que té aquesta colonització és que en no haver els animals autòctons de Nova Zelanda, moltes espècies d'ocells, de rèptils, no estaven acostumats a competir amb un animal d'aquest estil, i aleshores doncs, són animals que no han desenvolupat de forma natural una resposta antidepredatòria. Aleshores, què passa? Les rates, no solament perquè aquí estem acostumats a que les rates siguin frugívores, puguin alimentar-se de fruits, etc., però allà s'han convertit en autèntics depredadors de les espècies autòctones, fins al punt que han arribat a extingir algunes espècies. No? Això, clar, és un problema molt important de cara a la gestió de la biodiversitat del propi entorn.
Clar. Doctor Torra, però és realment impossible acabar amb les rates de tot un país? És a dir, és viable aquest extermini?
Home, a veure, jo crec que és complicat, és a dir, és molt complicat, perquè són animals que ja sabeu que tenen una fama de ser extremadament llestos. Fins i tot tenen una mica, bueno, possibilitat d'assolir resistència als verins.
Ostres.
Aleshores, a veure, el problema és que és l'escala, no? És a dir, hi han hagut erradicacions de rates en ambients insulars, però relativament petits, no? Per exemple, moltes illes de l'oceà Pacífic, de l'oceà Índic, illes petites que potser tenen espècies autòctones d'ocells, s'estaven veient amenaçades molt greument per aquestes espècies de rata, no? La rata negra i la rata de claveguera. Uh-huh. Sobretot la rata negra en aquests ambients més oceànics. I aleshores què va passar? Pues, bueno, es comencen a fer erradicacions massives amb verí, amb paranys, i potser es pot aconseguir una erradicació completa en una illa petita. Però clar, parlar d'una illa enorme com Nova Zelanda, doncs, home, jo crec que és una cosa, realment, un repte important.
Creu que tindrà una afectació a l'entorn o a altres espècies si s'usen aquestes trampes o verins, que fins i tot ens comentava que tenen la capacitat, no?, de generar aquesta característica antiverí, potser, com comentava.
Sí, a veure, clar, el problema, o sigui, les rates, per exemple, l'utilització de verins de ràpid efecte, no són bons. Per què? Perquè quan una rata es mor immediatament després d'haver ingerit un verí, els familiars, els veïns, interpreten que aquella mort s'ha produït per la ingesta del verí, no? De l'esquer, diguéssim. No? Aleshores, què fa? S'utilitzen esquers que tenen, o sigui, verins que tenen un efecte a llarg termini. De tal manera que quan es produeix la mort, la rata no sigui capaç d'associar-la, o el seu entorn no sigui capaç d'associar-la amb aquest esquer, no?
Clar.
Aleshores, el que ha passat a Nova Zelanda és que, bueno, hi ha tot un seguit d'introduccions. O sigui, clar, com no hi havia... O sigui, es va introduir fortuïtament la rata, no? Les dos... En realitat són tres espècies de rata que es van introduir. Però, bueno, diguéssim que les nostres rates que tenim aquí al nostre entorn, que són la rata negra i la rata de claveguera, per controlar-les, com no hi ha depredadors naturals en aquest entorn, no se'ls va acudir una altra cosa que introduir els depredadors naturals de les rates a Europa, no? Com poden ser, per exemple, les musteles,
clar, perdoni,
els arminis...
Ah, perdoni, sí, però llavors com afecta, sí, la presència de rates en un ecosistema urbà, a les ciutats?
A veure, diguéssim, si parlem d'aquí, del nostre entorn, de Barcelona...
Exacte, de Barcelona.
A veure, les rates, en principi, són animals comensals de l'home, és a dir, que viuen de l'home,
sí,
però realment, en principi, no tenen una afectació molt directa a la salut pública, no? És a dir, jo crec que és un destorb més d'això que comentava la gent, no?, que li fa fàstic, però realment és que els urbanites ens hem convertit en una espècie d'éssers que volem viure totalment aïllats del nostre entorn. Solament volem viure entre persones.
Clar, i això no és viable.
Ens hem d'acostumar a viure entre animals, com fèiem fa molts segles quan vivíem al camp compartíem amb moltíssimes espècies, no? A nivell de les zones urbanes, doncs, home, bàsicament, jo crec que és un problema més aviat, no sé si dir estètic, sí, perquè realment no hi ha gaires problemes de transmetre malalties, no? Perquè, clar, els homes pràcticament no interactuem amb les rates.
Clar, doctor,
llavors... A no ser que en barris, així, potser molt pobres, clar, gent molt pobra que viuen en edificis molt antics, etc., i tenen poca salubritat, aquí sí que és un cas que, evidentment, s'ha d'actuar, no? Però, llavors... diguéssim que, a veure, molt poques persones estan acostumades a veure les rates. No? No, és difícil veure-les, són animals nocturns molt discrets i poc interactuen amb les persones.
Doctor, aleshores podem dir que no tot és dolent pel que fa a les rates, no?
Home, a veure, jo crec que no. Clar, hem de veure en el seu entorn natural fan una funció, és a dir, aquestes rates són originàries bàsicament tot d'entorns tropicals d'Àsia i allà fan una funció molt important. Pensem que aquests animals viuen en els arrossars, s'alimenten bàsicament del fruit de l'arròs, de les plantes, i la gran quantitat de depredadors naturals que tenen controlen aquestes poblacions. Clar. Recordem, per exemple, les cobres. Les cobres s'alimenten moltíssim de rates. Uh-huh. Allà és un gran control poblacional. Aleshores, la rata fa una funció, és un element que dispersa llavors, que a la vegada se la mengen. Vull dir, és un element important en l'ecosistema. Però, clar, quan aquest element de l'ecosistema es desplaça a un altre ecosistema, què passa? Es produeix una pèrdua del balanç que hi ha. No? Si no hi ha depredadors, com passa a Nova Zelanda,
clar,
si no hi ha competidors, clar, aleshores aquest animal es converteix en un flagell i que està acabant amb la diversitat natural.
I passen casos com...
Entenc perfectament que es vulgui erradicar, sí, tot i que és un problema molt complicat.
Doctor en Biologia Ignasi Torre i coordinador del seguiment de petits mamífers comuns a Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Vinga, moltes gràcies. Adéu.
2 minuts, ja arribarem a 3:45 de la tarda. Gràcies, Dina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem de seguida a publicitat i tornem amb nosaltres i amb vosaltres, aquí, a la caravana.
Ràdio Estel.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Li demano una baguette i em diu... Oh, la la, que francès. Home, també menjaran els seus pans de pagès i aquestes coses. O només baguets. Uf, això té molla.
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros. I trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb Nabiu Vermell, Demanosa i Passacamins. L'herba Passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
3 quarts de 4 de la tarda, mireu, com sabeu molts de vosaltres, aquest dilluns, prop de les 5 de la tarda, l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona va quedar paralitzada durant uns minuts després que una trucada al 112 alertés de la presència d'una bomba a les andanes de Renfe. El que semblava haver quedat en una escena inusual i anecdòtica es va repetir només 24 hores després, quan una vigilant de seguretat de la mateixa estació va tornar a alertar els Mossos d'Esquadra després d'observar un paquet sospitós dins d'una paperera. Tot i que els dos avisos van resultar ser una falsa alarma, el cert és que han estat suficients per provocar una certa alarma col·lectiva i social. Davant d'una situació així, quan ens hem d'alertar realment? Quin és el protocol a seguir, tant per al part dels cossos policials com per part de les persones que s'hi troben allà? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora l'inspector dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, l'inspector Antoni Pérez. Inspector Pérez, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Inspector, com dèiem al principi, què és ben bé el que va passar el dilluns i dimarts a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona?
Bé, doncs, són dos fets similars, tot i que tenen un inici diferent. El dilluns va haver-hi una trucada, una falsa alarma, que es va confirmar a posteriori, d'un artefacte explosiu en un comboi que anava en ruta i que passaria per la ciutat de Barcelona. Tenim una sèrie de dades per poder localitzar aquest comboi, i directament vam anar a intentar localitzar el comboi alhora que els especialistes en investigació en aquest tipus de fets van iniciar l'anàlisi de la trucada. Mentre no es confirma la fiabilitat de la trucada, doncs els nostres protocols el que marquen és actuar i fer un inici d'actuació, un desplegament policial, que pot ser molt divers, depèn la fiabilitat, depèn el tipus de lloc, depèn les nostres capacitats, doncs fem un dispositiu per intentar minimitzar els riscos de si aquella trucada esdevé real el possible risc.
Clar, perquè, inspector, cada quan els Mossos d'Esquadra reben trucades per avisos com el que hem vist aquest dilluns i aquest dimarts a la ciutat de Barcelona?
No és gaire habitual rebre trucades a xarxes de comunicacions, que són les que poden alertar més a la població i poden pot haver un moment més de caos per el número de persones, l'afectació a la xarxa ferroviària. No és una cosa dual. Són casos extraordinaris, això que ha passat. És una mica més usual algun paquet sospitós en algun filtre de seguretat o de correus o en algun edifici policial, i també és habitual la troballa d'algun objecte que ningú sap de qui és i que pot alertar certa sospita. Però en la xarxa ferroviària, en usos de comunicacions, no és una realitat habitual, tot i que estem preparats per donar-hi resposta, com hem fet aquests dies, però no és una cosa habitual que succeeixi. És bastant extraordinari això que ha passat aquests dos dies.
Clar, ara em parlava d'alerta per part de la població. És evident que qualsevol persona, inspector, quan veu un dispositiu dels cossos de seguretat en un lloc concret, s'espanta. A mi també em passaria, evidentment. Davant d'una situació així, quan ens hem d'alarmar realment com a població?
Com a població ens hauríem d'alarmar tenim una sèrie de capacitats per donar missatgeria a la població quan hi ha situacions d'alerta. Aquesta missatgeria pot ser a través de les xarxes socials o missatgeria concreta que tenim als sistemes d'emergències, en els plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil, o també, quan és a l'àmbit de seguretat, els cossos policials tenen capacitat de, mitjançant les xarxes socials, enviar missatges a la ciutadania per alertar d'una situació concreta, que ningú vagi a un espai concret, que tothom es quedi a casa. Es poden iniciar actuacions o de confinament o d'evacuació depenent del tipus d'incident i depenent l'espai on es realitzi, o in situ, si els agents o els comandaments que estan liderant aquest dispositiu informen directament a la població de que marxin d'aquell espai o que es quedin confinats. En aquell moment, això vol dir que hi ha una situació de risc en aquell moment concret, pot ser per una sospita, com ha estat el cas d'aquests dies, que a seguida, el primer dia va haver-hi 20 minuts d'aturada, el segon dia l'operatiu va durar una hora i mitja, no més, però si ja comencem a rebre missatgeria de que ningú vagi a aquell espai, de que tothom es quedi a casa, a aquests moments és quan la població ha de dir està passant alguna cosa important i sobretot demanem que es facin cas de les ordres que donen a les forces i cossos de seguretat en el lloc que estan actuant i de la missatgeria que l'administració, ja sigui mitjançant el Servei de Protecció Civil o de les forces i cossos de seguretat, donen a la població perquè són situacions extraordinàries i aquí sí que ens hem de posar tots d'alerta per intentar minimitzar riscos i alhora ser més eficients per actuar davant aquesta amenaça.
Per fer-nos una idea, inspector, tot allò que puguem, que vam poder viure per part del cos dels Mossos d'Esquadra i que va comunicar tan bé a la ciutadania un dia tan fatídic com el 17 d'agost del 17, no?
Així és, per desgràcia per tots, així va ser.
Inspector, si no tinc entès malament, hores d'ara, parlant de situacions d'alerta, Catalunya està al nivell 4 d'alerta antiterrorista, això és així? I si és així, què vol dir que estigui al nivell 4?
Sí, l'alerta antiterrorista a l'estat espanyol s'estableix en una comissió en la qual participen diferents cossos de seguretat i s'estableix de forma unànime. D'aquesta manera, tot l'Estat té el mateix nivell d'alerta i el nivell d'alerta es decideix de forma unànime, com he reiterat abans. En aquest cas, és una alerta de 4 sobre 5 i ja el número pues, ja diu que no estem al 5, en la màxima alerta, però sí que és una alerta prou important com per estar atents. Ja portem temps en aquesta situació alerta, a vegades pot ser rutinari o pot semblar rutinari per la població, pot ser semblant rutinari per les forces i cossos de seguretat, i és la nostra tasca que dins d'aquest àmbit d'alerta doncs fer una part preventiva de la nostra tasca en aquest àmbit concret, àmbit terrorista. Tenim grans professionals en aquest àmbit, per desgràcia els hem de tenir per experiència des de fa molts anys i això fa que molts fets que poguessin esdevenir una realitat s'hagin pogut aturar mitjançant una investigació dels nostres serveis especialitzats, dels serveis d'informació en aquest àmbit.
Clar, inspector, arran d'aquests dos dies de dilluns i dimarts d'aquesta setmana i del que ha passat a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona, han corregut, com sap, i com és irremediable, tot i que tots voldríem que no passés, certs bulos. I m'agradaria molt desmentir-los amb vostè perquè tothom ens quedéssim molt tranquils, eh? Després del que ha passat a Plaça Catalunya, tant dilluns com dimarts, sí que és veritat que ha corregut per la xarxa, doncs, ai, que és molt sospitós, perquè, clar, ha passat dos dies consecutius, etc. Ens hem de preocupar més del normal o no?
En principi, no ens hauríem de preocupar més del normal. En seguretat, el sempre i el mai és una paraula que està prohibida. Estem en un nivell d'alerta 4 sobre 5, però en principi les dues intervencions no tenen res a veure amb l'alarma terrorista. Una és una trucada amb una amenaça falsa, que res té a veure, I el segon fet és un objecte de l'alarma de robatori d'un patinet elèctric que sembla que s'ha deixat en aquell espai precisament perquè no sigui detectat qui tenia aquell patinet. I es descarta qualsevol altra intenció en aquests dos fets. A molt d'exemple, ahir mateix va haver-hi un operatiu policial al mateix lloc, però no va ser per en aquest àmbit i no va ser a causa d'aquests dos fets, sinó va ser un treball que tenim rutinari per lluitar contra la multireincidència a la ciutat de Barcelona, on intervenen diferents cossos policials que treballen de forma coordinada, i la gent quan passava preguntava als agents que estaven actuant un altre cop avui. Doncs aquell dia s'estava fent una tasca contra la multireincidència, i és per donar un signe de que, tot i que han passat dos dies a aquests fets a Plaça Catalunya, el tercer dia ja hi havia planificat, ja anteriorment hi havia planificat, una feina diferent, no relacionada amb aquests fets, tot i que hi havia presència policial.
Val, crec que això em dona resposta, inspector, a la segona pregunta que li volia fer, perquè, clar, després d'haver rebut aquestes dues trucades, molta gent també va veure presència més intensificada del cos dels Mossos d'Esquadra a la zona afectada, que entenc que és el que em comentava, que passava el tercer dia, no?
Exacte. Nosaltres sí que treballem en diferents paràmetres. Uh-huh. Tenim una part de policia més preventiva, i una part més reactiva, que és quan hi ha un problema reaccionem. Aquests incidents han estat des de la vessant reactiva, però tenim una vessant molt important, que al cos de Mossos donem molta importància, que és la prevenció. Aquesta prevenció es fa des de la vessant de la investigació, des d'una vessant de paisà amb presència policial i també des d'una vessant de presència uniformada. Sí. En ocasions, hem de fer aquesta presència policial uniformada també per rebaixar aquesta ansietat, aquest neguit que pugui tenir la població per situacions que hagin pogut passar, per sensacions d'inseguretat en espais concrets, en zones concretes, en horaris concrets. També és una tasca preventiva que la tenim assumida com a tal, com a cos de proximitat que som, d'intentar minimitzar aquesta sensació d'inseguretat que pugui tenir la població. Però li reitero que el desplegament policial, per exemple, que vam tenir el dimecres passat, és una cosa que ja ve planificada, que s'està fent de forma molt habitual. Són petits dispositius intensius en una franja horària concreta i un espai concret per treballar la multireincidència.
I encara una darrera pregunta que li volem fer sobre tota aquesta rumorologia que ha corregut a través de la xarxa, perquè, clar, abans parlàvem de falsos avisos i també ha sortit la paraula amenaça falsa. És exactament el mateix una amenaça falsa que un fals avís?
No seria el mateix. Potser alguna persona pot donar un avís perquè creu que està passant alguna cosa i resulta que un cop que es comprova aquella informació que aquella persona ha estat traslladant a la policia de forma coherent des del seu punt de vista, uh-huh, es comprova i aquella informació no és rellevant des del punt de vista de la seguretat. Uh-huh. O hi ha hagut algun ítem que no correspongui.
I que, per tant, no ha estat de mala fe, entenc, eh?
Exacte, no ha estat de mala fe. Quan és una trucada amenaçant i amb una mala fe reiterada per mobilitzar recursos, aquí és on podem tenir els problemes. Podem tenir problemes perquè la mobilització de recursos té una repercussió que pot ser fins i tot a via penal, perquè el que representa mobilitzar una gran quantitat de recursos, a part del malbaratament de recursos públics que són limitats i que els paguem tots, deixem de donar servei a altres persones. Clar. I altres serveis que són prioritaris també, són reals, uh-huh, i que no els hi podem donar resposta. Clar. I aquest és el gran neguit que tenim des de forces i persones de seguretat, de que hi hagi persones que vulguin vulguin practicar aquest tipus d'actes, i per això la llei preveu des d'infraccions...
Però tot plegat, clar. Inspector, ho hem de deixar aquí.